Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena. Possiblement és el text més important de la història de la literatura catalana i l'obra europea més completa de la seva època, un llibre de cavalleries de fa més de 5 segles que va trencar en el seu moment amb la tradició. És una novel·la inesgotable, oberta a lectures i interpretacions molt diverses al llarg dels anys. Per si algú no ho ha endevinat ja, és l'obra escrita per Joanot Martorell entre 1460 i 1464, El tirant lo blanc. Joanot Martorell sabem que va néixer al voltant del 1413 i va morir el 1465 i que pertanyia a la petita noblesa de Gandia, membre d'una família que estava vinculada a la cort de Martí I l'Humà. Era rebut en audiència a les corts de França, d'Anglaterra o Portugal. Per les seves lletres de batalla coneixem dades d'una vida força aventurera marcada per nombroses lluites cavalleresques arreu d'Europa. La matèria primera per la seva escriptura prové tant de les lectures com de les experiències viscudes en primera persona. Abans d'assumir la tasca titànica de redacció del Tirant lo Blanc, Joanot Martorell havia escrit la novel·la Flor de Cavalleria i el relat Guillem de Beroi. No està clar si després de 5 anys de feina havia donat per acabada la seva obra magna. El que sí sabem és que Martorell va empenyorar el manuscrit per 100 rals a Martí Joan de Galba i que va ser aquest qui va portar el tirant a impremta 25 anys després de la mort de l'autor. El Tirant lo Blanc es pot considerar la primera novel·la moderna, una obra que fa de pont entre la brutalitat de l'edat mitjana i l'humanisme del Renaixement. Es tracta d'un llibre de cavalleries que va saber transcendir el gènere amb altes dosis d'ironia, d'erotisme i d'humor. Una història en què els herois no només lluiten i triomfen, com és habitual, sinó que també mengen, dormen, pateixen més d'una contrarietat abans de poder allitar-se amb la persona desitjada i fins i tot poden agafar una pulmonia i morir-se. Per alguna cosa, Cervantes el va salvar de la crema de llibres del Quixot i va deixar escrit que, por su estilo, es este el mejor libro del mundo. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, hola, hola.
Tirant lo Blanc, l'has llegida?
Sí.
Perquè aquesta és la primera pregunta que s'ha de fer, eh? Això és...
Sí, sí, l'any 1973 el vaig començar el dia 18 de novembre, ho sé, perquè feia una setmana...
Ara m'acabes d'impressionar un cop més, eh? Però aquest cop és una cosa que no m'esperava.
Feia una setmana que havia tingut un accident de moto i
vaig estar
un mes al reclòs i quan vaig poder llegir, dic, ara me'l llegiré. I em tinc un record... extraordinari.
Clar, el 73 devia ser molt jovenet.
Jo era jovenet, sí. Era de les primeres coses que llegia en català, perquè clar, jo venia d'un col·legi que,
com podeu
suposar, això era perseguit absolutament el català, i m'havia llegit només anteriorment, en fi, per influència d'una, en fi, familiar, m'havia llegit El roig i el negre. Em vaig quedar tan impressionat que havia de llegir en català, i vaig tenir l'accident de moto, era jovenet, i em vaig llegir Tirant lo Blanc.
I què?
En català de l'època, no, encara parlarem.
Parlem d'altra cosa.
Hi havia moltes coses que sempre m'han quedat al cap de les coses que vaig llegir, no? Primer, que em va impressionar moltíssim. És a dir, és la història de tota l'epopeia, diguem, de Catalunya, la Grècia, la geografia de la Grècia clàssica i de l'Àsia Menor, no? I després, clar, sortien expressions i unes formes i unes vivències que, clar, s'acostaven molt a les vivències i a la naturalitat del català, que jo parlava, doncs, d'un noi del Pla d'Urgell de Miralcamp, que tothom parlava català, no? I aleshores, bueno, era molt més habitual i, clar, havia arribat a Barcelona amb un ambient que hi havia gent que ja no parlava català i em quedava una mica parat. No, és, jo crec que l'elogi extraordinari que en el seu moment va fer Cervantes i que després altres autors han fet i després l'ha escrit, se'l mereix perquè, a més, és una pàgina d'història, no ens confonguem, també és una autèntica pàgina d'història, ho has de situar en el seu context, clar, ja és l'època de decadència a Catalunya, llavors hi ha com una mena de record i nostàlgia de quan Catalunya tenia aquest imperi comercial a la Mediterrània, i més a més dels almogàvers allà, que eren un exèrcit, diguem, propis de l'època, que tots els països sempre han tingut cossos armats, diguem, molt durs, i en aquest cas ho era, diguem, i parla d'aquest període, d'aquesta època. No, no, és entranyable. És dur, eh? És dur del contingut, però com que està tan ben escrit, fins i tot la mort et sembla novel·lesc, però darrere hi havia morts, clar.
Qui ens ajudarà a endinsar-nos amb aquesta obra tan extraordinària com és el Tirant lo Blanc és una persona que ha escrit el Tirant lo Blanc, i no em refereixo a Joan Martorell sinó a Màrius Serra. Hola, Màrius, benvingut, moltes gràcies per ser aquí. Màrius, ja el coneixen. Hola, escriptor, filòleg, enigmista, i avui el programa per parlar de Tirant lo Blanc, no per casualitat, perquè acaba de treure una edició completa del Tirant lo Blanc, que el que ha pretès, si en vaig errat m'ho dius amb tranquil·litat, és actualitzar els mots que s'utilitzaven, les construccions, que de vegades, construccions del segle XV amb el català actual costen una mica, sí. I que el Màrius ha volgut una mica portar. Això, disculpa, no és una heretgia, això de reescriure el Tirant lo Blanc?
Home, és realment intimida, eh? Perquè és enfrontar-te a tot un clàssic amb aquesta riquesa, amb aquesta distància. De tota manera, no és pas una cosa inèdita. Els assajos de Montaigne van sortir fa 9 anys a Gallimard en francès actual. Els contes de Canterbury de Chaucer s'ha fet, Entrepied ell va fer la versió del Quijote en castellano actual, etc. Hi ha una certa normalitat en això que estriba, que quan ho van proposar des de l'editorial, l'exemple que em van posar, que em va convèncer, és que el David Rosenthal el va traduir als anys 80 a l'anglès, utilitzant un anglès, doncs, medievalitzant, però actual. Ja, i aleshores, ja. Un lector culte de l'àmbit anglòfon pot llegir el Tirant lo Blanc sense uns entrebancs lingüístics, diguem, de distància excessius, i en canvi, un lector català
no ho podia fer,
no? I en aquest sentit, trobo que sí, és una heretgia, és a dir, ens insuflem d'heretges, no vol suplantar, al contrari, vol ser una porta d'obertura per algú que el percentatge de lectors que digui no, és que a mi m'interessa molt la llengua, la filologia, sí. Doncs endavant cap a l'original, potser sí que pretén centrar-se en la força literària d'una novel·la que és apassionant per ella mateixa, sí. I per un públic general.
Ara una pregunta per seguir una mica el llibre, després entrarem al Tirant, si et sembla. És tan bona com devia ser l'època? O ha millorat amb els anys? O al revés, diguéssim, potser ara ja no s'entén tant com es devia entendre en el segle XV-XVI.
A veure, cal posar-la en context, és obvi, però és bona. És bona, t'asseguro que genera passió lectora, perquè té eros, té tànatos, té història, té geopolítica,
té intimitat... I té discurs correlatiu, que vas entendre el que passa.
Totalment, i és d'aventures i tal. També és veritat que hi ha una qüestió de retòrica i de ritme, que és obvi que el lector actual, si no està basat en un determinat tipus de lectura, el pot... bé, és llarga, té una introducció que és gairebé una prequela amb el Guillem de Baroi, el Guillem de Warwick, que gairebé no hi sortiran, triga molt a arrencar el bull, sí. I per això vaig acabar proposant a l'editorial de fer uns itineraris lectors que jo suggereixo, i que tu pots fer una lectura del Tirant essencial, que jo en dic, a partir d'unes marques que hi ha al final del capítol, que et diu, comença pel capítol 32, quan acabes, si vols seguir aquesta lectura, vés al 60, i així pots llegir un 60% del text en una lectura per entendre'ns d'un ritme més contemporani, però tenint en compte que tu tens allà el text complet i sencer,
i que pots fer el que vulguis,
no? Tu tries, no? Fins i tot m'he permès de fer l'itinerari més, diguem, amorós, el més bèl·lic, perquè tant que els joves ara al·lucinen amb Joc de Trons, això és l'original, aquests són els de veritat.
Joc de Trons, claríssim que s'inspira a l'Europa del segle XV.
Clarament.
No a l'Europa del segle XII ni del XVIII, diguéssim, és la del XV. I dius, clarament, clar, la inspiració.
Vull dir que... I això és primera mà. Primera persona, Joan Martorell, ha viscut.
L'Europa del segle XV, clar, és ell.
I també faig aquest, que venen a ser un 20%, i fins i tot ja m'he permès, ja que teníem el sistema tipogràfic de marcar aquestes marques, de fer un tast, si vols fer, 9 capítols, que també hi ha un itinerari de 9 capítols com 9 contes, com un llibre d'un contista que a tu t'agradi, doncs capítols que comencen i acaben en ells mateixos, que són d'una varietat.
Autoconclusius.
Sí, per dir, mira, fem un tast i potser m'hi poso, m'hi llanço, no?
El Tirant és una obra realment extraordinària, però extraordinària no només perquè sigui, com ho diríem simplement, molt bona, sinó perquè realment a l'època escriure una cosa així no era gens habitual. És una mica com si ara un escriptor es posés a escriure, vaig a escriure la Bíblia, no? Dius, home, no sé si... o l'Alcorà, jo m'hi poso. No sé si això és molt normal en l'època, escriure una novel·la i a més d'aquesta extensió i amb aquesta construcció. Per què Joanot Martorell, que era un ser excepcional, era un home que venia d'un món que això era lògic, perquè és posar-se en una situació molt estranya.
Sí, es considera, de fet, mirades alienes a la nostra cultura, a la nostra literatura, com Cervantes, per entendre'ns, la consideren la millor, però la primera novel·la moderna, en l'àmbit europeu. I això és perquè pren un codi que sí que està molt treballat, el codi de cavalleries. De fet, tota la primera part és una transposició del llibre de l'Orde de Cavalleria de Ramon Llull, que és una mica el codi moral d'on ve. Ara, després, entra la intimitat dels personatges. Els personatges són de carn i ossos, baixa la col·loquialitat, diu, fan testament abans de morir, i per entendre'ns, mon àvia a mi em feia molta gràcia, l'àvia era una senyora molt poc llegida, que gairebé no en sabia de castellà i de Vilanova i la Geltrú, i quan veia una pel·lícula sempre mirava i deia, que no mengen aquests, i que no dormen, que no pixen, que no caguen, no? Doncs el Tirant, a més de la batalla, doncs mengen, dormen, pixen i caguen, no? I això en aquell moment, ostres, era una novetat molt gran. Ara bé, Joanot Martorell pertany a una època gloriosa, del segle d'or valencià i català, diguem,
valencià, en el qual, sobretot
valencià, valencià, esclar, però vull dir que
és valencià, català, sí.
En el seu entorn, per entendre'ns, hi ha una elit que fa que ell, clar, ell tingui uns coneixements, ell és rebut en les corts. Martí de Riquer documenta, estudia els seus viatges a Anglaterra, que per això també el Tirant té aquesta component, sí. i per tant, ell estava capacitat per fer-ho, tenia els coneixements, i després tenia aquesta cosa sensual, mediterrània, lluminosa i irònica. Perquè fer tot el gran heroi com és el Tirant i me'l fa morir d'un mal de costat, que és una pulmonia, Això sí, mor Adrianòpolis, al mateix lloc on mor Roger de Flor. Per tant,
o sigui, un punt simbòlic,
sempre hi ha aquest joc,
no? Simbòlic, nostàlgia, passat, heroisme.
Exactament.
Anem a parlar una mica de l'obra com tal, si et sembla. Primer de tot, de Joanot Martorell. Ja comentes que és un home d'un entorn privilegiat per l'època, però veiem una mica, era de Gandia, i Gandia, això és important ser de Gandia en aquesta època o no?
Molt. Vaja, era cunyat d'un tal Ausiàs Marc.
Sí, un xicot, sí, sí.
Ell forma part, diguem, d'una elit. Es conserven lletres de batalla pròpies d'ell per un problema que va tenir.
Disculpa,
un noble.
Explica una miqueta que és una lletra de batalla, perquè potser algun oient potser no ho té del tot ben ubicat.
Si aquest oient és del que en diríem millennial, seria un bif. Un bif, que vol dir un repte que et llanço, i en aquest cas una lletra de batalla vol dir reptar a duel d'honor, i si pot ser a mort, és a dir, a ultrança, a un cavaller per algun per algun malentès o conflicte, en el seu cas perquè un cavaller va prometre casar-se amb sa germana i no, diguem, va fer la part carnal de la promesa, però no la part formal,
la part contractual, diguem.
Sí, això és una afrenta molt gran.
Molt.
Fins no fa massa anys ho era.
Sí.
No ens confongues.
Sí. No, és una gran afrenta que no va arribar a la sang al riu en aquest cas, però va haver-hi un intercanvi de lletres de batalla que després ell trasllada al món de la ficció amb molta gràcia, perquè això és el codi cavalleresc, no? Tots aquests reptes. Deies que qui era? Era algú que tenia aquesta, diguem, capacitat i aquests contactes internacionals també, no? Per tant, era tot un cavaller que arriba un moment que decideix abocar-ho tot en l'escriptura.
Aquesta vida abans de del Tirant no Blanc de Joanot Martorell l'hem de veure com una vida convencional dins del món dels cavallers, que això devia ser, clar, l'elit de l'elit, perquè També, quan mirem l'edat mitjana, molt sovint pensem que sempre hi ha hagut justes, que sempre anaven tots amb unes armadures fantàstiques, que hi havia els juglars, i tot això són èpoques diferents. Vull dir que depèn de l'època. Hi ha juglars i no n'hi ha. Hi ha justes i no n'hi ha. Hi ha armadures i no n'hi ha. A l'època, l'època clau de la nostra imatge de l'edat mitjana és el segle XV, que és el final, precisament. Però la sensació que ens dona és això. Era un representant típic de l'època, Joan Martorell?
Sí, sí.
De la baixa edat mitjana.
De la baixa edat
mitjana.
De fet, això, a la primera part, que és la reescriptura o la refosa del Guillem de Baroic, una obra prèvia, com esmentàveu, hi ha una descripció de totes les festes que duren un any de celebració del casament del rei d'Anglaterra, no? I aquí les justes es veuen d'una gran riquesa, però fins i tot sembla, perquè ens ho portem a l'edat contemporània, una exposició universal. Perquè hi ha fins i tot castells de com falsos, no? Castells de cartró pedra amb unes fonts, i aquí els jocs principals, el principal pol d'atracció són les lluites entre cavallers, aquestes justes, algunes de les quals a ultrança, per tant a mort, i aquí és després que l'ermità, aquest Guillem de Baroic, l'arma cavaller, bé, jo n'he acabat dient armar, també Riquer proposava adobar cavaller, però em semblava que era un verb menys transparent per al moment actual. Doncs aquí és on ell mata els primers cavallers contra els quals lluita, amb unes descripcions que fan entendre que Joan Martorell havia assistit, ho havia vist, fan entendre que és de primera mà la descripció d'aquestes lluites, amb tota una gran varietat d'armes, i amb una vivor i una cruesa amb naturalitat, perquè i amb honor sempre, no? Hi ha aquí algun d'aquests cavallers li té l'espasa a l'ull, posant, dient-li, i ara humilia't, és a dir, dona't per vençut, i l'altre no s'humilia, i tirant no dubta a clavar
i matar-lo.
I matar-lo allà mateix, i a mort amb honor, no? Etcètera. Per tant, entenem que sí, que Joan Martorell tenia un coneixement, per això deia que això és de primera mà. Aquest és l'original d'aquesta part final de tota una època, no?
També les justes a l'època, les justes a ultrança, les justes a mort, no eren tan habituals. Es produïen moltes morts, més que res per als accidents, per entendre'ns, naturals d'una cosa com aquest estil, d'enfrontar-se, això que hem vist a les pel·lícules, d'enfrontar-se a cavallers i això, doncs, esclar.
Caigudes, gangrenes, etcètera.
Hi havia molts morts, però no, la justa a ultrança no era l'habitual. Si Tirant ho explica, vol dir que probablement Joanot
alguna n'havia viscut
com a tal, o sigui que devia ser realment, com dirien ara, també heavy metal, no? Allò, sí. Realment.
Sí, n'hi ha descripcions molt belles, en ve alta, de les justes, diguem, amb llança, cavaller, en totes les modalitats, en el qual cal derribar, fer caure, enderrocar el rival, que no són a ultrança ni molt menys.
Que no són a mort.
Exactament. Però a l'inici de la novel·la, en aquestes festes a Anglaterra, és ell que, per raons diverses, una de les quals relacionada amb una dama i una joia i, en fi, raons d'honor habituals, s'hi posa i els vens.
Per què va viatjar tant per l'època, Joan Martorell? Perquè sabem que va anar a Anglaterra segur, però també coneixem d'altres viatges per Europa,
sí.
I això sospito que no devia ser gens habitual.
No, però com que formava part de, diguem, de la cort, hi anava en ambaixades i com a emissari. És a dir, hi havia tot un seguit de grups que eren enviats a parlamentar, a negociar...
I després ja hi ha tot el comerç. Recordem que fins la invasió napoleònica, que és el segle XIX, Dubrovnik, l'antiga Ragusa, té sempre un cònsol durant 500 o 600 anys, perquè... Un cònsol català allà,
sí.
Perquè compra forment per aquí. Clar, vull dir, les relacions comercials són sempre perquè, clar, Catalunya ha sigut un país sempre deficitari informant, no?
Sí, sí.
I aleshores, a dir, el comerç és molt diferent, encara que Catalunya estigui en una crisi acusadíssima, però el País Valencià no, el Regne de València no.
el forment, justament, i tots els cereals...
El blat,
diguem,
el blat.
Sí, sí, el blat, surten constantment com a matèria. De fet, en la trama de Diran, ell és un mercenari. Tirant-lo blanc, en el fons, comença anant cap a Sicília, llavors el gran mestre de Rodes té un problema i demana i cap allà i acaba a Constantinoble, no? Però sempre hi ha vaixells amb vitualles, i aquestes vitualles sempre són cereals, bàsicament, forment. Sí, sí.
O sigui, per tant, el que explica Tirant darrere fons, potser no ho explica directament, és tot l'entramat comercial i polític de l'època.
Tota la Mediterrània, sí, tota la costa mediterrània.
Per tant, hem d'imaginar que llegint Tirant, i elevant-nos una mica per sobre de Tirant, podem veure aquestes xarxes comercials i aquesta manera de fer del moment.
De fet, ell, quan es posa a escriure, fa només 6 o 7 anys que ha caigut l'imperi romà d'Orient. És a dir, hi ha una voluntat, per entendre'ns, hi ha com una pulsió ucrònica, en aquest sentit, de dir, no, això no ha d'anar així, han de guanyar els bons. Però el que fa a través de la ficció és des del coneixement de l'experiència.
Els capítols del Tirant lo Blanc combinen el to ardit dels fets d'armes amb la descripció insinuant de les trobades íntimes. Tirant sol vèncer més ràpidament el camp de batalla que no pas el llit. En la descripció de les lluites, Joanot Martorell no s'estalvia els detalls més violents i escabrosos. En tenim una bona mostra en aquesta llissa del capítol 72.
Aquell dia, tan aviat com van sonar les trompetes, els dos contendents van galopar l'un contra l'altre amb l'espasa a la mà i les atxes lligades a l'arçó de la sella. El combat feia de bon veure, perquè lluitaven de manera tan ferotge que semblaven lleons. La gent comentava que el cavall de Tirant semblava més lleuger que l'altre, però quan van ser a prop van començar a lluitar amb l'espasa fins que Tirant va aconseguir ferir-lo amb una estocada per sota del braç. Quan va veure que perdia molta sang, es va passar l'espasa a la mà que sostenia les regnes i va començar a clavar-li una mà de patacades amb l'atxa que el seu oponent no sabia com aturar amb l'espasa. Per això va voler fer el mateix, però no aconseguia tornar-la a enfundar, perquè l'armadura l'encarcarava, i mentrestant Tirant aprofitava per martiritzar-lo a cops. Al final, el cavaller va desistir d'enfundar-la. Es va posar l'espasa sota la xella i va intentar treure l'atxa, però Tirant el tenia tan a prop que podia destorbar-lo i no el deixava maniobrar. Li va descarregar 3 o 4 cops tan forts al cap que el va deixar mig estabornit, amb un braç encongit per por que li caigués l'espasa i l'altre incapaç de dominar el cavall. Donava una imatge d'impotència absoluta, de guerrer maldestre que no sap manejar les armes i mor de forma vergonyosa, sense saber-se defensar. A parer del rei, no va saber morir com un cavaller. Tirant li va immobilitzar el braç a cops i el va rematar amb un batzac al cap tan potent que el casc metàl·lic va esclafar-li el crani i li va fer sortir trossos de cervell pels ulls i per les orelles. Acte seguit, va caure a plom del cavall. Mort. Els assistents de camp li van obrir la porta perquè sortís de la lliça per la banda on l'esperaven les donzelles per acompanyar-lo al seu allotjament, exultants per aquesta nova victòria. Tirant, però, en cap moment no es va voler treure el casc perquè ningú no el reconegués. Es va canviar de roba i després es va barrejar discretament amb els altres cavallers.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Màrius Serra i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del Tirant lo Blanc, aquesta obra de mitjans, de finals gairebé del segle XV, la gran novel·la de l'època, i que Màrius Serra ha fet un sacseig per tal de portar-la en un català més, més modern, més actual. Màrius, acabem de sentir un fragment, ja em disculparàs, una mica bèstia. Realment, això de que el cervell esquitxa... esclar, Joanot se li va anar a la mà una mica a l'escriure això, o hem de pensar que aquest tipus de descripcions eren relativament habituals a l'època dels fets que passaven?
No, jo crec que aquí no. Si alguna cosa fa en tota la novel·la és defugir el gènere fantàstic.
O sigui, és realista.
És molt realista en tot el seu... De fet, no és un superheroi. El tiran sempre té estratègies bèl·liques concretes, i aquí jo crec que és una descripció. Hem de tenir en compte que a mi això després, certs medievalistes i llegint, que les armes que portaven aquests cavallers que acabem d'escriure pesaven al voltant de 60 quilos.
Caram.
I eren de mitjana més baixets que nosaltres. Per tant,
sí, segur.
Pujar dalt d'un cavall amb tot això...
És més o menys el que jo carrego quan surto del súper.
Exacte.
T'ho
imagina't, ara puja el cavall amb el carro.
És horrible.
Per tant, no és que sigui sang i fetge gratuït, és que, clar, si estàs lluitant amb aquestes armes i de tan punyents, la sang va a cabassos. Per tant, no, és realista.
I a més es protegien en totes les armadures, i aleshores hi ha tota aquesta descripció que quan agafes un autor del present no sé si és més bèstia que això.
Sí,
perquè quan parlem de com es dispara, com es fa, o els efectes dels gasos a la Primera Guerra Mundial o a la Segona Guerra Mundial, els bombardejos o després la bomba atòmica, clar, no sé qui és més bèstia, això,
clar.
Que a vegades nosaltres no tenim en conseqüència això era un a un.
Sí.
I allí és multitud anònima, ara.
Sí. Una de les coses que també xoca del tirant és que, segons Joan Martorell, no és seu. I sinó que se l'ha trobat, no? Això és una cosa una mica...
És un recurs, del manuscrit trobat, en aquest cas. Diu, no, de l'anglès, passo a portuguès...
Sí, és un llibre anglès, teòricament.
Sí, jo passo a portuguès, perquè el rei Ferrando... i jo ho passo a la llengua valenciana, no? Bé, són màscares de narrador. Són màscares o allunyament per prendre distància i exposar. El tirant és molt modern també perquè hi ha narradors interposats. Tota la primera part d'aquestes gestes que ara acabem de sentir que passen a Londres, de fet, és una explicació que fa Diafebus, el seu parent i lloctinent, a l'ermità. I per tant, ja veus que hi ha una veu interposada, ja hi ha com un narrador. Però després hi ha excelsos episodis recordats del caire eròtic que són...
Sentirem alguns.
Sí, que plaer de ma vida explica un somni d'una cosa que ha vist. però ho explica. Per tant, hi ha narradors vicaris dins de la novel·la que li donen més riquesa de veus.
En aquest sentit, la història que explica Tirant sembla que s'allunyi una mica d'aquesta també visió de l'edat mitjana que tenim. No és que l'edat mitjana sigui un lloc auster i brut, tal com de vegades s'ha vist, ni molt menys, però realment la descripció amb tant detall, per exemple, de passatges amorosos, sembla més propi de coses que s'escriuran un segle o segle i mig més tard que no pas una cosa que s'escriu al segle XV.
Sí, hi ha, de fet, hi ha un punt fins i tot oriental, gosaria dir, en el sentit sensual de les mil i una nits, en tot el que és la intimitat amorosa. Però les festes aquestes del rei d'Anglaterra, de fet, és com un festival molt... Hi ha glamour allà, No és una cosa fosca i diguem, poc elaborada. No, allà hi ha molta elaboració. Per tant, jo crec que és una novel·la molt total, no? Que li dona... És un món sencer i un món molt atractiu.
I sempre quan llegint el Tirano Blanc sempre penses que com va poder passar la Inquisició, perquè clar, això, home, diguem, dins d'aquella mena d'actitud creixent en contra de la llibertat i dels sentiments i del desig, fins i tot carnals, la censura. Què va passar?
A veure, clar, aquí el que... la gràcia del tirant, però, és que entra a l'alcova. Però hi ha la vida oficial, I la vida, per entendre's, íntima, està molt marcada. Hi ha molt poca presència, per entendre's, religiosa en el tirant, molt poca. No hi ha autoritats religioses. L'autoritat és la imperial, sobretot a Constantinoble, però fins i tot en aquest cas tenim les històries de l'Hipòlit, que és un dels lloctinents d'en tirant i, per tant, un estranger a Constantinoble, que s'acaba enrotllant amb l'emperadriu. I això ho veiem només de portes endins. De porta en fora hi ha tot una, diguem, actuació plenament moralista, no? Ara, no, és veritat que la presència de la religió hi és molt poc, i bàsicament és una presència de combat contra els musulmans i amb una voluntat de convertir-los al cristianisme, en tota la part de la barbària, de la barbaria, del que és el Magreb. Aquí, escolta, els van a dojo les conversions, això sí, però d'inquisició i aquesta part fosca no hi apareix. No?
També s'ha de dir que la visió del sexe que nosaltres tenim és més filla del segle XIX que no filla del segle XV. I que evidentment que hi havia, com podríem dir ara, puritanisme, però no eren els mateixos paràmetres que tenim ara. Per exemple, el sexe amb una esclava, perquè estem parlant sempre d'homes respecte a dones, no a l'inrevés, bé, són coses que passen i no era cap cosa estranya, i per tant es podia explicar sense problemes. Una altra cosa era entrar en aquestes intimitats de gent aristocràtica allitant-se amb altra gent aristocràtica. Això ja era la novel·la, perquè si no, no es podia explicar, però amb els claus...
Sí, a més amb un procés de seducció, no? Amb el procés de la sexualitat, amb una lectura masclista de que l'home posseix a la dona perquè... Amb segons quins períodes es considera inferior per ser esclava, per ser criada o per ser del sexe femení.
De fet, Tirant és una cosa que també sorprèn, que és la visió de la dona. Les dones a Tirant no són éssers nuls, que només pertanyen a l'home i com a màxim pateixen el que l'home fa i de tant en tant també gaudeixen dels seus favors. No és aquesta la visió en absolut de Tirant.
La dona és molt central en la novel·la. Carmesina, diguem, és la filla després de la mort del primogènit de l'emperador, que és la figura central, però després tenim Plaer de ma vida, que és la Celestina catalana, diguem, la Celestina del nostre àmbit, la intermediària, que és fonamental en tot a l'exposició de les relacions, i la viuda reposada, que sí, és que els noms la dolenta.
Són extraordinaris els noms.
La viuda reposada, clar, li para un parany a Tirant, que també és bastant agosarat per l'època, li para un parany de traïció, que Carmesina el traïciona amb un jardiner negre. Però això tot és un muntatge de la viuda reposada. Ara estem fent allò que en diuen un spoiler aquí, eh?
De mil pàgines es pot fer algun.
Sí,
si no
i fa 500 anys que se sap, diguem, no? Però en tot cas li fa aquest parany perquè la Plaer de ma vida com a criada té una relació gairebé carnal amb Carmesina, és a dir, gairebé...
Sí, la cura, la tracta, sí.
I es toquen i per tant, com que la fa disfressar o la disfressa amb un ardit, diguem, que sembla que de lluny mirant per una finestra que fa mirar el pobre Tirant sembla que sigui el jardiner negre, doncs és la màxima traïció que ell pensa que pot fer. Ella, que està mantenint la seva virginitat teòricament davant meu, ara me la fot amb aquest jardiner, no? Clar, és a dir, hi ha molts episodis molt agosarats en el Tirant que és normal que hagin aixecat incitat la imaginació i aixecat la passió lectora durant generacions.
Això fa que puguem pensar que Joan Martorell va escriure el Tirant perquè no fos llegit, o no fos llegit, em refereixo que fos llegit només per aquells que o conegut com a mínim. Clar. Per aquells que podien arribar a entendre aquest tipus de situacions.
No, jo no ho crec, perquè en el seu entorn, per entendre'ns, això era perfectament formava part, no és un llibre secret o un llibre, no és unes memòries que pensades per quan jo em mori. Una altra cosa és la realitat, que és que ell l'escriu, però per els revessos de la fortuna fortuna de la seva vida aventurera acaba venent el manuscrit a Martí de Galba i que és qui ho publica quan ja fa 30 anys que és mort en Joan Martorell. Per tant, la realitat és que ningú ho llegeix quan ell ho escriu o ell no veu aquest èxit, però tan aviat com surt, al cap de 7 anys ja es fa una reimpressió a Barcelona. 1490 s'imprimeix a València, el 97 es reimprimeix a Barcelona, el 1511 ja es tradueix al castellà, que es creu que la versió que llegeix Cervantes, que fa que la Lloa, és aquesta ja, i ben aviat, bé, ben aviat no, però en aquell mateix segle l'italià, posteriorment, és a dir, no és un llibre secret, al contrari, hauria estat un best-seller. Després el David Rosenthal, en el pròleg de la seva traducció a l'anglès del segle XX, es pregunta, i com és que una novel·la així que té aquesta difusió després d'estar 250 anys per tornar a emergir? I ell mateix respon, doncs senyors, perquè està escrit en català, perquè està escrit en una llengua que la història fa que tingui molts pals a les rodes i que tingui moltes dificultats de difusió.
Un període en el qual Catalunya feina per sobreviure, la literatura en casos així encara va pitjor.
Els passatges amorosos del tirant estan amarats d'una sensualitat no exempta d'ironia que es fa evident en el capítol 118, quan el cavaller coneix Carmesina i, més que enamorament, experimenta una mena d'epifania. Esclar que dos capítols més enllà, el 120, ja s'està lamentant de la seva dissort, abans de saber quina resposta li donarà la princesa als seus requeriments.
Tirant va parar orella a les paraules de l'emperador, però els ulls van quedar atrets per la gran bellesa de Carmesina. Com que les finestres havien estat molt de temps tancades, feia tanta calor que la infanta jeia espitregada i l'àvida mirada de Tirant va topar amb dues pomes cristal·lines que li van entrar pels ulls com qui entra en un paradís i ja mai més no és capaç de trobar la porta per sortir-ne. Tot hora, en poder d'una persona lliure, fins que la mort els va separar. Val a dir que els ulls de Tirant mai abans no havien tastat un aliment comparable, per més coses agradables que havien albirat.
Aquesta pena tan gran que sent la meva ànima és perquè estimo i no sé si m'estimaran. D'entre tots els meus mals, aquest és el que més m'amoïna. El cor se'm refreda tant que sembla de glaç i no tinc cap esperança d'obtenir el que anhelo, com si la fortuna fos sempre adversa als que estimen. Mai ningú no m'ha pogut doblegar amb una arma a la mà i ara una donzella em venç només amb la mirada. Quin metge em pot donar cap remei pel mal que ella em fa? Qui em pot tornar la salut sinó ella, que té la meva vida a les seves mans? Amb quina llengua li podré parlar perquè sapià dir de mi? Ella, que té més riquesa, més noblesa i més senyoria que jo. Si l'amor, que és l'única balança que pot igualar les voluntats, no inclina el seu cor generós cap a mi, estic perdut, perquè em fa l'efecte que totes les altres vies em són barrades i no sé què pot fer canviar la meva sort.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Mario Serra, el pobre tirant és una mica, diguem-ho així, és tan desgraciat com normal, eh? Vull dir que algunes coses li surten molt bé, altres li surten a mitges i altres li surten fatal. Amb el tema de l'amor, malgrat que realment té una vida amorosa variada, no se sent mai satisfet, i no precisament per qüestions carnals, sinó per qüestions sentimentals. No acaba de fer el pes, no? Com li van les coses?
No troba el desllorigador. Ell és victoriós al camp de batalla, de fet és un gran estratega, militar, té molts trucs i sempre és el líder. En canvi, en l'àmbit, des que cau enamorat per aquestes pomes cristal·lines,
sí,
de la carmesina,
això, les pomes cristal·lines,
és una imatge, sí, sí, espectacular, entra en feblesa i necessita, diguem, una lloctinent com la Plaer de ma vida, que el guiï, que l'esperoni, que el porti fins al llit i el renyi perquè no és prou agosarat, que li... és molt curiós, és la barreja del cavaller victoriós al camp de batalla i el cavaller insegur en el camp de batalla de l'amor. No al llit estrictament, sinó en com, què pot fer, què no, si s'accedeix, si no, si pot aspirar algú com ell a ser el promès de la carmesina, que vol dir l'hereu de l'imperi. Hi ha molts elements que el fan sentir insegur.
Però és curiós perquè amb això que ara parlàvem, diguem, dels pits, no? Dels pits amb el concepte eròtic de les dones, de que això hi és fins i tot amb molts conceptes religiosos, que molta gent ho té davant del nas i no s'hi ha fixat. A la capella de Sant Jordi, al Palau de la Generalitat, allí hi ha Santa Clara amb uns pits tallats perquè tenen una funció, diguem, bueno, a la història ha canviat la visió dels pits, però la dona també ho ha utilitzat com reclam i després ha sigut mare i després, és a dir, és allò de passen dels pits a les popes, eh? Una mica allò amb lleidatà s'entén més, no? Els pits són eròtics, però quan són popes ja és que són mares, una mica així, no? Una mica aquest tipus de fet, i això que amb una, diguem, amb una llibertat increïble, no? Perquè això en segles a venir es perdrà.
El que és sorprenent també en el Tirant és precisament la modernitat dels sentiments amorosos, i no estic parlant ni de la seva feina professional, que és matar gent, diguéssim, és així professional com tot militar, diguéssim, no, ja està. Ni amb els seus afers amorosos, que, afers sexuals, perdó, que li van normal, diguéssim, ni més enllà. Però amb els afers sentimentals, realment, els fragments del llibre ens descriuen una persona, com es diria de manera vulgar, una persona humana, diguéssim.
Sí. Home, hi ha el codi de l'amor cortès, que és el que l'embolcalla, i hi ha la barreja... O sigui, ell descobreix la seva feblesa quan descobreix que s'ha enamorat. A partir d'aquí, hi ha moments en el qual es tanca en una habitació a plorar. El gran cavaller Tirant i els seus, el Diafebus i companyia, no saben què cony li passa, no? I ell ho amaga, ho dissimula, però es deleix com un adolescent. Es deleix com un adolescent, amb molt poca, diguem, seguretat amb ell mateix. Ara, després, el seu amor fa que hi ha tota una part heroica, també, que és quan naufraga, i tot el final de la novel·la, per tot el nord d'Àfrica, fins que no retorna, quan el donen per mort i per desaparegut, i ell manté aquell record i té aquell punt de l'amor llunyà, del far que el guia, i tanmateix hi ha dones al seu voltant perquè ell és un heroi, no? I aleshores aquí també hi ha com una tensió entre gairebé com un amor vicari, no? Com un amor de guerra, la famosa núvia de guerra, no? Que la tens lluny, no?
Sí.
Això es viu.
És una mica el que estàs dient ara, és l'amor ideal, que aquest amor ideal és extraordinari, és perfecte, és gairebé l'Helios, és pur, tot extraordinari, però clar, aquest amor ideal vols que algun dia sigui un amor concret i real.
Exactament.
I això és la modernitat.
Exactament.
És curiós veure com precisament l'amor que experimenta, o que ens explica la novel·la, que experimenta Tirant, és un amor més proper a les descripcions amoroses del segle XVI, és un amor molt més humanista, que no pas a l'amor romàntic del segle XIX, on sempre és patiment, I allò, el conquerir la persona estimada sempre està plena d'entrebancs. Tirant té aquests entrebancs, però en canvi veu la seva concreció carnal com una cosa natural, cosa que en l'amor romàntic això no funciona, diguéssim. Per tant, realment és un home molt de la seva època, i molt més com ho entenem ara, les coses.
Sí, de fet, hi ha conceptes molt interessants com les noces o les bodes sordes, no?, que són les que ja estan consentides però no han estat oficialitzades, que és on arriba, Fem un altre spoiler, aquesta aquesta tensió sexual irresolta es resol la novel·la, és a dir, Tirant arriba a Carmesina.
Estàs uns pes de sobre,
sí,
ara.
Sí, sí, tranquils, perquè arriba. Però no és de manera completa. És a dir, no és oficial, no és pública, no és social, és una boda sorda. Hi ha aquesta trobada entre la parella, però després el destí encara li té, diguem, una mala fi, eh? Una mala fi, perquè no arriba a tornar-la a trobar abans de morir. No hi arriba, està de camí quan aquest mal de costat inesperat, després d'haver passat per mil i unes situacions de perill, acaba amb ell, no? I aleshores hi ha una part final que és dramàtica, d'un dramatisme brutal, que és quan amb el seu cadàver, Carmesina es llança al damunt d'ell plorant la seva mort i es trenca el nas, de manera que la seva sang s'aboca sobre el cadàver de Tirant, no? Aquesta part així com hiperbòlica, a mi l'Albert Hauff, que és un dels grans estudiosos després de Martí de Riquer, un deixeble, que també hi ha una edició anotada meravellosa, em va explicar que la primera vegada que s'ho va llegir a instàncies del poeta Llorenç Ribé, mallorquí, i era jove, i va quedar molt impressionat i va tindre un punt, diguem, de gairebé d'angoixa, perquè és forta també explicada, però després, amb una anàlisi, amb una lectura més profunda, ja com a deixeble de Riquer a la universitat, van començar a mirar i van veure que hi havia un punt hiperbòlic, hi havia un punt d'òpera bufa fins i tot en això. És a dir, hi havia un punt de donar aquest dramatisme una descripció que notaves la mà, diguem, d'un narrador que aquí s'allunyava i exagerava, no? Exagerava la part aquesta dramàtica.
Més enllà de l'ideal romàntic cavalleresc, les trobades íntimes descrites al Tirant lo Blanc estan marcades per l'erotisme i la picardia. El capítol 233, poc abans, després d'haver introduït Tirant d'amagat a la cambra de bany de la princesa Carmesina, la manifestera plaer de ma vida el fa passar al seu llit. Són els preliminars d'un autèntic ménage à trois, el més famós de la literatura catalana.
Llavors, plaer de ma vida el va acompanyar fins al llit. El va fer estirar al costat de la princesa i li va dir que no es mogués fins que ella no l'avisés. Els peus del llit no tocaven la paret, de manera que la donzella s'hi va poder esmunyir i es va col·locar al llit amb el cap entre els de Tirant i Carmesina, de cara a la princesa. Com que les mànigues de la camisa la molestaven, se la va treure. Després va agafar la mà de Tirant i la va posar sobre els pits de la princesa. El capità li va tocar les mamelles a plaer, va baixar cap al ventre i més avall encara. La princesa es va despertar.
Valga'm Déu, que n'ets de pesada. No em pots deixar ni dormir.
Com sou? No sigueu tan desagradable. Tot just sortiu del bany i teniu les carns llises i la pell molt suau. Fa de bon tocar.
Toca allà on vulguis, però no posis la mà tan avall.
Fareu bé de dormir i deixar-me tocar aquest cos que ara és meu, perquè sóc aquí, en el lloc de Tirant. Oh, traïdor de Tirant, on pares? Que content que estaries si tinguessis la mà allà on jo la tinc ara.
Tirant tenia la mà sobre el ventre de la princesa i plaer de ma vida la seva sobre el cap de Tirant. Quan notava que la princesa s'adormia, afluixava la mà perquè Tirant toqués a plaer i que... Oh, no, conyo! I quan Carmesina es despertava, li tornava estreny al cap i Tirant parava de toquejar. Així es van estar més d'una hora. Quan plaer de ma vida va percebre que la princesa estava profundament adormida, va afluixar del tot la mà que tenia al cap de Tirant i el capità va voler satisfer el seu desig. Però llavors la princesa es va tornar a despertar.
Dolenta, que no em pots deixar dormir? Que t'has tornat boja i vols provar el que és contra natura?
Ben aviat, Carmesina va descobrir que allò no pertanyia a una dona i llavors no ho va voler consentir i es va posar a cridar. Plaer de ma vida li va tapar la boca i li va dir una cosa a l'orella perquè cap de les altres donzelles no ho poguessin sentir.
Calleu, senyora, que si us sent la senyora Emperadriu, la vostra reputació quedarà arruïnada. Aquest que noteu aquí és el vostre cavaller i donaria la vida per vos.
Maleïda siguis, plaer de ma vida. Ets una desvergonyida. Poses en perill la meva honra sense avisar-me.
Teniu raó, senyora, però ara el mal ja és fet i més val que hi poseu remei perquè tots plegats ens en sortim. En aquests casos, em sembla que el més útil i segur és callar. Guàrdia.
No és habitual en aquest programa posar fragments d'aquest nivell eròtic, eh? Màrius Serra, és culpa teva, això, eh?
No, en Joanot.
Que era una mica així. Què li va passar a en Joan Martorell al final de la seva vida perquè hagués de vendre's el manuscrit i no publicar-lo?
Ell, diguem, va tenir un revessos continuats de fortuna. Diguem que ell no tenia un ofici molt marcat que li permetés ser ric. Ell depenia de la seva situació, no? I li va anar mal borràs, senzillament. Portava un ritme de vida superior al que es podia permetre i el fet de vendre el manuscrit era per aconseguir diners, com qui empenyoraria una joia, no?
Això ho va comprar Martí de Galba i s'ha dit moltes vegades que el Tirant lo Blanc és de Joan Martorell i Martí de Galba. Què hi ha de cert amb això?
Bé, és un dels debats acadèmics més apassionants. També hi ha estudis fins i tot estilístics sobre la darrera part després de la part de Constantinoble, quan hi ha tot el nord de l'Àfrica, que diuen que és una altra mà. Hi ha edicions que el fan signar tots dos. Em va ser l'editor, això segur. A partir d'aquí, clar, jo tampoc... es fan congressos cada any sobre això i hi ha noves tesis i com sabeu...
Hi ha assassinats dins del congrés aquestes qüestions.
Sí, jo amb això, diguem, em limito a haver estat aquí amanuense del text i a lloar-ne les virtuts literàries sobre la qüestió filològica, però certament, clar, hi ha hagut molts editors que han intervingut sobre els textos. Són famosos els correctors de Josep Pla, per exemple, que generen tant debat. Doncs aquí, això segur. Ara, si va ser més que editor i va ser inventor, va completar el text,
no
ho sabem, i potser ara seria bo de buscar on és el debat, ara mateix, però hi ha opinions de les dues bandes.
Màrius Serra, l'única opinió que compta és el temps, com sabem, i aquest ens obliga a plegar aquí. Moltíssimes gràcies, Màrius Serra, per ser avui aquí amb nosaltres. Màrius Serra és l'actualitzador, diguem-ho així, del Tirant lo Blanc de Joan Martorell, que acaba de sortir a la venda un altre cop, 500 anys després, amb aquesta visió d'un català molt més modern. Moltíssimes gràcies, Màrius, per ser avui aquí a l'Enguàrdia.
Gràcies a vosaltres.
Joan Maria Soler i Sabater, hem de tornar a rellegir el Tirant, però en versió moderna. Ara.
Sí, però fixa't, que som un país ben curiós de reptes. El primer gran, que va ser Ramon Llull, després, clar, arribar amb aquest nivell és molt difícil. El primer gran és Tirant lo Blanc. Arribar amb aquest nivell, bueno, malgrat tot, si això ha tirat endavant, és que...
Hi ha alguna cosa.
Endavant les atxes.
Exacte.
Això és l'Enguàrdia.